heu de saber que els cellers de les Balears ja han començat a vermar.
Tèntol, en Celestí Oliver.
I quan són les 4 i 5, començam aquesta segona hora de Tèntol, un programa que juga amb les lletres, amb les paraules. Acabam de jugar amb Ferreries i crec que, Miquel, tenim...
Sí, tenim una, altra,
una nova.
Sí, tenim una altra resposta després d'aquests 77 puntassos que han fet.
Jo estic molt agradíssima amb en Damià i en Llorenç, ho han fet també.
En tercera posició.
Tercera posició. Sí.
Que no és poca, no, no intento de pobles
de tercera posició a l'Aró.
Alberto.
Em sap greu, Josep Riera.
I companyia.
Però bé, demanàvem, com cada dia, es pare gentilici, avui de Ferreries, i en Rubén Martí mos ha contactat per Instagram per dir-nos que Ferreries també ens diuen xinos, sobretot Ardaló. Diuen que bé perquè hi havia una família molt nombrosa que anava molt per l'O a festejar i que tenien els ulls aixinats.
Ah, que bona!
I per això...
De qui ve? Són xinos.
Xinos.
M'agrada molt, gràcies Rubén.
I davant un pare gentilíssim més que sabem per ara.
Això són les respostes que volem.
És a dir, demanam quins malnoms reben els pobles amb els quals concursam, jugam a la Batussa. Avui han passat per la Batussa Ferreries i per tant demanam que els diuen els pobles de veïnat de les seves contrades. Bé, després d'haver jugat en aquesta primera hora, tenim a la nostra pollencina estimada, que encara viu de, dels moros i cristians.
Ui, fa bona cara, ja.
Sí, encara va vestida de cristiana.
Que vos agrada
jo el manco la vaig de mig cos per amunt i va de blanc. Sí, jo crec que anirà tot l'any,
cristiana. Sí, ja, després de...
L'any que ve pot ser que tombi i sigui mora. No?
Ah, mira, si ho deia mateix.
Sí, de...
Això has estat tu, Marga
Cifra. I guapa, i reina.
És que és guapa, no, Marga Cifra.
Preciosa, bueno, amb aquests rissos.
Vinga, ara hem de xerrar de verema.
Va.
Miquel, Maria, xerrant de verema.
Xerrant de verema,
sí. Perquè ja ha començat aquesta verema. De fet, hi ha cellers que fa dies que s'hi han posat, n'hi ha d'altres que no, però el sus a la verema ja és notícia, perquè, de fet, s'ha avançat...
Encara més del que ja s'havia avançat aquests anys.
Abans de l'habitual, és a dir, fins i tot abans que l'any passat. I que fa...
Rècord,
sí,
no?
Que aquests darrers anys.
Dels anys que s'ha vermat abans.
Clar, fa calor.
Fa calor,
fa sol, fa calor.
Poden negar.
Nosaltres venim de vermar, de sa vinya de Camplanes. Mon am, donat d'arengades, mesclades amb bacallà. Mesclades amb bacallà i nosaltres venim de vermar.
Ja, sí, avui volem parlar de verema i de vins, perquè aquesta calorada que fa aquest estiu, aquestes ones de calor,
en general,
una única.
Que no s'atura, ha fet que s'avanci.
Per quina anava?
Per la quarta o la quinta, no?
Jo m'he perdut. Clar. Jo crec que ets la mateixa tota.
Sí.
Sí. Manco dos dies que va afluixar un poquet. Però bé, aquesta calor ha fet que s'avanci la temporada de la verema, com vos dèiem.
Sí, i tot i que aquest hivern hagi estat plujós, la manca de precipitacions dels darrers mesos, sumada a les altes temperatures, com dèiem, han accelerat la maduració del rem. Això ha suposat que molts de cellers hagin hagut d'avançar aquesta verema d'estiu, que solia començar per setembre, si no vaig errada.
Sí, final d'agost, o a principi de setembre.
Fa molt d'anys per setembre, ara ja per agost.
Ja, sí, exacte. A final d'agost s'ha començat a vermar un temps, a principi de setembre era quan se feia aquesta campanya de verema, i ara, des de fa ja un grapat d'anys, s'ha avançat un mes abans. Fins i tot a principi d'agost ja, ja sabrem com ara.
Tèntol hem volgut conèixer de primera mà aquesta situació i saber si aquesta verema primerenca però pot afectar en els productors, i per això hem demanat a diversos cellers que mos expliquin un poc en quin punt es troben, i començam escoltant en el Albert Dols del microceller Son Crespí.
Sí que hem començat una setmana bona abans respecte als altres anys. Però és que és normal, perquè tenim una onada de calor continuada, perquè fa molta gràcia que xerrin d'una onada, dues, tres, quatre, quan fa des de final del mes de juny que estem amb una onada de calor contínua. I això pues, fa que el raïm vagi madurant a tope. I sí, nosaltres hem començat amb un pot de manta negra per fer un blanc de negres amb bona acidesa. I la cosa pues, està començant de manera un poc pausada, però sempre s'ha de sin pausa, que diuen en castellà. I sembla que a final d'agost o a principi de setembre ja s'haurà acabat la verema.
També hem parlat amb Andreu Oliver, de Camp Majoral, que ens explica que ells cada any comencen més prest a veremar.
Idò, avui hem començat verema amb una varietat blanca primerenca, una varietat forània, que es diu Chardonnay, i una varietat que ja ens feia 13 graus probables d'alcohol i amb bona acidesa. Cada any començant més prest, per exemple, aquesta varietat ara fa uns 20-25 anys es solia començar al voltant del dia 20 d'agost i ara ja ho començàvem primera o segona setmana d'agost. A poc s'ha anat adelantant la verema i enguany, amb aquestes calorades del mes de juliol, tot s'ha avançat una mica, també ho sembla, com a mínim la varietat més primerenca, sembla que s'avancen una miqueta més. Enguany, la producció creiem que serà similar a l'any passat, és possible que una mica més. La sort d'enguany és que els mesos d'hivern va ploure molt i, per tant, les plantes que tenen arrels profundes estan aguantant bastant bé aquestes calors fortes.
I en Albert Dols, de Son Crespí, de Santa Maria, també m'ho ha dit que enguany el rem et sa, no té malalties, però que així tot pot ser hi hagi poca producció en el seu celler. L'escolta'm.
Nosaltres, per sort, som un projecte petit que podem anar esperant més o manco. El problema que tenim és que, a part del grau, la acidesa es tapa en terra amb tota aquesta calor. Anirem fent controls, mirant que tot estigui bé. El rem està bo i sa. L'únic problema que veig una mica són aquestes vinyes que potser no tenen tant de... o que tenen un suport de rec, que rem és rem, però passa com un poc l'any passat, que no pesa. Per tant, veiem que tal vegada hi haurà menys quilos, però sí, sanitàriament la cosa està molt bé. Molta paciència i això és el que tenim. Mai pots esperar res, ni te pots enfadar amb els temps ni la calor. És el que hi ha i mos toca aguantar-ho i molta paciència.
Andreu Oliver, de Camp Majoral, també explica que enguany s'han trobat amb poques malalties, de la mateixa manera, però que la calor ha provocat maduració irregular del rem.
Una altra cosa important i bona és que enguany no hi ha molta presència de malalties, s'han pogut combatre bé i, per tant, tenim un rem molt sa, i això sempre és bo. El que passa que enguany, amb aquestes calors de juliol, la maduració és una mica irregular. A vegades tenim a la mateixa planta un rem molt madur i de vora un altre rem que no està madur. I, per tant, haurem de jugar amb aquesta irregularitat per aconseguir bons vins. Sabarem, en principi, quan fa tanta calor i comença tan prest, sol ser una verma ràpida. Si se manté aquestes temperatures que tens, és possible que el mes de setembre quedi poc rem per vermar. Ara, si comença a ploure una mica, és possible que la verma s'allargui fins a mitjan, final de setembre.
Cada vegada m'agrada més aquesta cançó.
Fabulosa, aquesta cançó.
Cada vegada que l'escol m'agrada més.
Sí, ets amigos, eh?
Ideal.
Perfecte per aquest tema d'avui. Sí. Aquest dels cellers que han conegut, que hem escoltat, ara ja han començat a vermar, però n'hem trobat un que encara no ho ha fet, és el celler d'un hort, i començaran aquesta mateixa setmana, segons m'ho han dit, segons preveuen, i mos ho comenta en Joan Gutiérrez.
Enguany és un any que està sent càlid. Es veu que aquest hivern, com que va ploure, hi va haver reserves. Tenim una producció que està bastant bé. El que sí que es veu que ja tenim segons quines varietats que ja comencen a pujar un poc de grau. Ja tenim malvasies a Pollença de 13 graus. Després, per la part de Sencelles, pues, tenim a lo millor un Vionier que també ja està a 13 graus. I aquesta setmana començarem a vermar per aquestes varietats, potser que són un poc més primerenques en blanc, i també tenim qualque variedat forània tipus un cirà, que volem fer un rosat, que ens interessa per rosat, i sí, i ja ens posarem a vermar pues, aquesta mateixa setmana. És una verema que en certa manera s'ha avançat, si la comparam un Palineu amb l'any passat, però bueno, sanitat, que és molt important, perquè sí que és veritat que ha estat un any molt sa, i bona qualitat, que és l'important.
I aquesta verema que s'ha avançat arreu, tot i que a Pollença, per exemple, clar, és una zona més humida, hi plou més, aquesta verema encara no ha començat, com en Joan Gutiérrez de Donort, però comencen aquests dies.
Sí, també està més a prop de la costa, no? Les temperatures no són les mateixes, Santa Maria i el Gaida estan més enmig, però vaja, si li falta poc, tampoc no...
Però, clar, verem que això s'avança arreu per tot i que fins i tot se diu que si no plou i la vinya o raïm no se manté, pot ser setembre, que era l'època de verema tradicional ja fa anys, Pontura ja estigui tot vermat. Però bé, qui ha començat a vermar és na Bàrbara Mesquida, de Mesquida Mora. Bàrbara, com estàs?
Hola, bé.
Vas alegre aquest dia?
Però poc a poc. Com dius la cançó?
Amponetes.
Clar, a veure.
Amponetes.
Quan vos hi posàreu?
Vàrem començar dijous de la setmana passada amb el Chardonnay de Son Porqué, que sempre és el més primerenc, sempre és el que mos fa llevar la son i mos fa pegar el sus i el tret de sortida, tot i que després sempre sol maturar un parell de dies. Per tant, ara seguim amb aquesta primera embestida i veurem demà què feim, perquè de moment a Porreres ha fet un bon ruixat.
Sí, avui? Avui mateix?
Ara fa una estoneta, fa una hora, sí. Ha començat a ploure.
Vaja.
Nosaltres, com que fa dues hores que no sortim de l'estudi, no
però fa un bon sal, no aquí, ma parella.
Clar, i això...
Ha fet un bon ruixat, però bé.
Bàrbara, i aquests ruixats, per exemple, com poden afectar?
Bueno, jo sempre dic que aquests ruixats són els que ens fan passar pena, més que res perquè no venguin carregats de calabruix. Perquè ara el que no necessiten de cap manera és una calabruixada. I vulguis o no, amb les temperatures que tenim, és un moment delicat, perquè som a les portes, no?, de la meta de tots aquests mesos de feina i esforç per poder entrar una collita guapa, que la veritat és que enguany els reis són saníssims i fa ganes vermellós. Per tant, esperar que no ens faci un desastre, que puguem anar fent feina tranquil·lament i que aviat, perquè el temps passa molt ràpid, pugueu començar a veure els vins d'aquesta collita del 2026, que sí que és una collita una miqueta més precoç que altres anys.
Precoç, però si tothom coincideix, és en dir que a raïmatzar, que enguany és un bon any de raïm.
El raïm és molt sa, va ploure quan havia de ploure, no vàrem tenir una primavera complicada. A la nostra zona tampoc hi ha plogut tant, mos hagués agradat més aigua, segurament, perquè mai mos basta. Haguéssim estat més contents si hagués plogut més en Cidern, però així i tot crec que no mos hem de queixar i sobretot estar agraïts perquè venim de dos anys de molt poca verema, de molta sequera. Seguim dins aquest capítol de sequera i de poca aigua, però les vinyes fan més bona cara que dos anys enrere. Per tant, a veure si poden fer la feina que toca aquesta època, que és vermar, tenir dies molt llargs i nits molt curtetes.
Clar, i fa molta calor, fa molt de sol. Com afecta això a les jornades intenses de verema? No sé si vos hi heu de posar fins i tot encara més prest, perquè, clar, ara ho comentàvem, ja no sé en quina onada som de calor, però sí. Ve a la mateixa.
Jo crec que no és una onada, no és com un tren de calor, sí. I no sé si ja comptàvem en la quarta o la cinquena, no ho sé. Es veu que el mes de maig va ser molt agradable enguany, que per així que no havia d'arribar mai l'estiu, però va arribar per la porta no? I no m'ha aturat de passar calor i de suar. Farem balanç quan acabem, però sí que vos puc dir és que des de fa 3 anys vermam molt més prest, mos aixecam molt més d'hora i mos hi posam a les 5 des de matí amb els frontals just per intentar poder fer la feina més a gust, que els vermadors i l'equip que som estiguen més còmodes i també per entrar a raïms a més bona temperatura, i quan comença a fer més calor i és més mal d'aguantar, idò ja se cobra.
I com així, Bàrbara, enguany no hi ha hagut tantes malalties o plagues com altres anys? En què ha tingut a veure això?
Bueno, perquè venim d'una primavera que ha estat relativament seca, ha estat còmoda, per tant, no ha estat humida, no hi ha hagut mildiu, no ha hagut senrada. El mosc àrbar, crec que ja amb l'experiència d'aquests pràcticament 3 darrers anys, mos ha fet estar tots més atents i hem començat a prevenir-lo abans, n'hi ha una mica, però no tant com fa 2 o 3 temporades, i en definitiva, fora vila ja passa això. Hi ha anys que són més fàcils, n'hi ha més complicats. Sí. Enguany és un any que hi ha una miqueta més de mascara, perquè les altes temperatures també l'han afavorida, i en el final sempre hi ha una mica de tot, i l'important és que no hi hagi massa de qualque cosa.
És a dir, que enguany s'ha aconseguit combatre aquest moscard verd que aquests darrers anys atacava bastant.
Ni segueix havent, les poblacions de moscard són presents, no són tan altes, però jo crec que també hem estat més a damunt, no? I no mos ha enganxat tan despistats, perquè fa 3 o 4 anys va ser com una novetat, si bé és cert que jo a casa he vist fotos des de l'any 80 i busques amb una vinya totalment cremada per moscard verd. Per tant, és una plaga que ja l'havíem coneguda, no? Però ara mos hem de basar a viure amb ell. Una més a la llista.
Ara aquest ruixat d'avui, Bàrbara, farà que arribeu a setembre, perquè hi havia cellers que comentaven això, que si no plovia i seguien aquestes calorades, pot ser que a final d'agost ja acabassin de vermar.
Bueno, ha hem de veure com ha acabat aquest ruixat. Ara acaba d'aturar-se pràcticament de ploure. És un ruixat totalment localitzat. Me fa pensar que pot ser que la vinya que tenim a Son Godai, per exemple, que es anant cap a Vilafranca, no hagi fet una gota, i a Son Porquer sí, o si no, viceversa. Vull dir, solen ser ruixats molt, molt, molt localitzats, i ara em va acabar de xerrar amb altres, me posaré les deportives i m'aniré a fer la volta de les vinyes a veure a on ha plogut o on ha deixat de ploure. Som a un estadi molt inicial de verema, pràcticament estem entrant en xardoners encara, i queden setmanes de maduració, i per tant, si no se complica, jo crec que és un ruixat que pot donar una mica d'alegria, no? I fer net aquests raïms, i per tant, obrir-lo com estem avançats els pagesos, no? A resignar-nos, a ser resilients, i en aquest cas dir, bueno, si no ha fet mal, ja està.
Sempre ensaien escola, Bàrbara. Suposo que això són dies, setmanes, mesos d'estar pendent de les previsions del temps, constantment.
Ara toca dos mesos de passar pena. Però vaja, ja, això ja va amb el nostre ADN, amb la nostra manera de fer i de ser. I bueno, al final feim feina tot l'any per poder cuir ara i poder elaborar els nostres vins, perquè després ben aviat, dins el 2027 i els anys que venguin, tota la gent que li agrada beure vi els pugui gaudir. Per tant, estem avasats a patir.
Bàrbara, i no sé, tu que compagines feina i festa, no sé si la verema fa que s'afluixin les activitats que hi feis en el celler, les activitats culturals, vaja.
Ah, no sabia si et referís a les festes de Sant Roc, que aviat començaran
també,
a poder...
També.
I t'anava a dir, sí. Jo ja fa anys que pràcticament no m'inventem de les festes de Sant Roc. Quan era més joveneta, que sí que eren molt importants, començàvem a vermar just acabades les festes de Sant Roc. I des de fa molts anys ja les festes per nosaltres queden diluïdes al mig de la festa de Pont de Veres, que és l'època d'esvermar per nosaltres.
No, jo me referia a les activitats culturals que fas en el celler.
Seguim en la nostra programació de jazz els diumenges, amb algun concert que de forma esporàdica anam publicant, amb el sopar en el molí, i per tant obrir el CUP el cap de setmanes perquè la gent pugui gaudir de l'espai de manera informal, pugui beure una copa de vi acompanyada d'una mossegada, i tota aquesta activitat no s'atura, al contrari, molt contents de poder tenir el celler obert i que la gent pugui venir a passar una estoneta i conèixer on neixen els vins de Mesquí de Mora.
I poques hores de son, eh?
Poques hores de son. Ara toca dormir poc.
Vinga, ara te deixam anar a fer la volta per la vinya. Si ja va pot fer horeta de dos minuts, ja anirà bé.
Eh? Una beca de te curta.
Exacte.
i anar a voltar.
I tornar-s'hi a posar. Bàrbara,
moltes gràcies.
Moltes gràcies i una ferrada. I bona verema.
Vinga, bona verema a tothom.
Vaig bé, gràcies, Bàrbara.
I tothom a vermar, tothom s'hi ha posat, i qui sí. No s'hi ha posat per ara, res, compte enrere per aquesta verema, que serà intensa i que, això, si no canvia res de previsions...
Tu hi aniràs, a vermar?
Jo hi he d'anar.
Te toca,
sí,
a files.
Bé, d'anar. No és que sigui una obligació, però sí, hi vaig cada any. Eh? És una feina... Si no la fas cada dia, bé, si la fas cada dia, clar, és una feina molt artesanal,
sí.
Sacrificada, i t'agrada, evidentment. Però si no la fas cada dia, evidentment, encara supos que és més d'agrair, no? Perquè no tens el mal de caps que
tenen
els cellers.
I també, quan més mans, millor, no? Exacte. Perquè al final, en aquest moment, és feixuc.
Bueno, són les 4 i 28 minuts. Feim un tèntol.
Tèntol. IB3 Ràdio és diversitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Josep, com Hola. Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Tens calor? Posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo. Quan hi ha vacances?
Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah,
sí.
Que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
Idò, hi passa un minut de les 4:30. Tomeu Canyelles, com estàs?
Molt bé, Valtres, què tal?
Contents, eh? De tenir-te una setmana
jo
més.
Jo content d'arribar puntual, de no haver trobat Son Bosch. Sí, sí. Sí, sempre un desafiament.
És un desafiament.
Ja ho sabeu que certes hores se posa impossible.
Ja està tard de matí, molt entrobant
sí,
de Maria
molt entro... És que ja mai saps quan te'l trobaràs, on te'l trobaràs, fins quan te'l trobaràs. És que no... Però bé,
clar.
Hem de claudicar.
No, això sempre, i sobretot mes d'agost, també, eh?
Clar.
Que tot bulli.
Resau, pregau per tenir un aire condicionat en condicions, perquè a vegades...
En condicions, també.
Sí, sí, en condicions, perquè les esperes se poden fer llargues. Sí. També mireu de sintonitzar sí. O bona música, o bona programació.
Sí, exacte.
Fer...
Ara na Bàrbara Mesquí mos deia que ha fet un ruixat a Porreres, i clar, aquí de dins...
No.
Dit, per avui,
bona segur.
Ara mateix. Ara fa un ruixat.
Un ruixat m'aniria bé per fer netes cotxó.
Sí, jo també.
Depèn de quan sigui ruixat, també t'ho
dic. Si és molt terra roja, l'empitjorarà, però...
Exacte.
És que jo el duc... No crec que l'empitjori, tal com ara mateix està.
Jo el duc brut de terra. De terra, de plor de terra, de fa un grapat de setmanes. Bueno, Tomeu, avui... En què brostatjarem?
Un tema que no tenia previst, però m'ha interessat molt per aquesta història humana que hi ha darrere d'aquest mite de setè art, no? De Marilyn Monroe.
A mi m'ha sorprès que mos xerris d'això avui.
És que m'agrada obrir aquest món d'internet, aquestes pàgines dedicades a efemèrides, i veure sí? Aquell llistat tan gran. És com un bufet lliure, no?
Sí.
Poder triar, de què parlarem avui. I mira, avui m'ha fet gràcia aquest tema.
I de venga, que soni ella. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed. Tomeu, i per què en xerram? Vinga.
Bueno, bàsicament perquè tal dia com avui, per l'any 62, moria a Los Angeles aquesta actriu que jo crec que ja ha traspassat pot ser història del cinema, no? És que gairebé com un mite de la cultura popular, molt associat, és veritat, també als Estats Units, però també, no?, ha creat com un ideal que s'ha escampat per tot el planeta. I bé, val la pena també poder veure que hi havia més enllà d'aquest mite eròtic, podien dir, que hi va haver la gran pantalla i quina realitat humana hi havia darrere.
Clar, perquè perviu encara com el símbol sexual de tota una època, no?
Sí, correcte, perquè hem de pensar també els moments en què se va crear aquest mite, no? Perquè durant la segona meitat dels anys 50 i principis dels 60 van sortir tota una sèrie d'actrius que compartien pràcticament les mateixes característiques, no? És a dir, eren rosses, eren esbeltes, no? Vull dir que els anys va ser quan van anir a rompre actrius com Nakim Novak, Lara Turner, Jane Mansfield o la mateixa Marilyn Monroe, no? Que de fet encarnaven com un arquetip molt llaminer per la indústria cinematogràfica, no? I per què? Perquè d'una banda fusionava la sugestió eròtica, vull dir, una suggestió molt calculada i continguda, ho hem de dir, amb elements que aleshores s'associaven a la feminitat i que no deixaven de ser com el resultat d'una construcció artificiosa, no? És a dir, estic parlant de la ingenuïtat, de la vulnerabilitat, o fins i tot d'una mentalitat maquiavèlica pròpia de les fem fatals, no? del cine negre, no?
Sí.
Aquest tipus d'actrius, que esdevingueren un importantíssim reclam comercial per les pel·lícules que participaren, són conseqüència cultural de les tensions pròpies de la postguerra, no? És a dir, la dona reduïda com un objecte de desig i, en el mateix temps, podien dir, un element desafiant per la moral conservadora de l'època, no? Això, per desgràcia, fa que el seu paper històric sigui molt més profund que els de les simples set símbols en les que fantasejaven els nostres predins.
És curiós perquè en Marilyn Monroe era associada a un altre arquetip, en el de la rossa beneïta, podríem dir, que quan, fora de les càmeres, era una dona amb una cervellera ben privilegiada.
Sí. Era una dona llegida,
ben intel·ligent.
A més, hi ha moltíssimes fotografies d'ella en llibres, no? Rodatges, per exemple. És que és vera, i això de fet mos crea un dilema, no? I és qui es va aprofitar d'aquí, no? Va ser Hollywood el que va instrumentalitzar en Marilyn, o va ser en Marilyn qui va instrumentalitzar Hollywood, no? Certament.
Bona pregunta.
Sí, sí, és que mem, el seu paper de lota ingenua, provocativa i superficial li venia com a anella en el dit, però també és vera que portes endins era completament diferent, no? Perquè existeixen, a part d'aquestes fotografies que deia, documents de l'època que certifiquen que el seu coeficient intel·lectual era realment alt, no? És a dir, 165 punts en contrast a la mitjana social que s'alça més o manco d'un 100, no?
Vaja.
I mostra d'això és que també que quan mori es va descobrir que seu una autèntica biblioteca amb mig miler de llibres, no? Marilyn Monroe era devota de Marcel Proust, d'en James Joyce, d'en Albert Camus, no? Fins i tot s'hi trobaren obres d'en Karl Marx, no? O d'en Federico García Lorca, no? Cosa que me sembla bastant curiós.
Sí.
La gent que la conegué deia una cosa d'ella, no? I és que durant els rodatges passava bona part del temps llegint llibres de temàtiques tan diverses com política, com psicologia o literatura. No oblidem que un dels seus marits també va ser l'escriptor nord-americà Arthur Miller, sí. No? I que més enllà de la seva vida de celebrity, i de tots dos, solien fer com un pot de vida cultural, no? Vull dir, anaven a presentacions de llibres, a conferències, i altres actes que en definitiva contrasten amb aquesta imatge pública i frívola que d'alguna manera confon la persona amb el personatge.
Abans has dit que hi va haver una generació de actrius rosses i esbeltes que se varen convertir en el gran fetitxe d'una indústria tan poderosa com és Hollywood. Però en aquest sentit, perquè en Marilyn Monroe va destacar damunt de les altres companyes de generació, com per exemple na Jane Mansfield o na Lara Turner, que també deies.
I de mem, jo crec que ella va guanyar la partida perquè va ser una actriu molt completa i perquè més enllà del seu rol com a símbol eròtic, era un intèrpret molt solvent en el camp de la comèdia, el gènere musical, no? De fet, ara sentíem una cançó i uau,
sí.
Una veu realment, no ho sé.
I a més que la visualitzes, no? Perquè la sents
sí.
I ja te l'imagines el seu moviment, les seves cares.
És
com molt característica tota ella.
Tota la vida, clar, hem vist aquest símbol, hem vist imatges, hem vist videoclips, documentals, pel·lícules, no? I evidentment sentim ja la seva veu cantant aquesta cançó tan suggeridora i l'imaginam, no? Podien tancar els ulls com si la tinguessin davant, no?
Sí, sí.
Jo també afegiria en aquesta pregunta, també, és que ella tenia un grandíssim control de la càmera, no? Vull dir, un control, podríem dir, aclaparador. De fet, creava una complicitat tan especial en l'espectador que era difícilment reproduïble en aquestes altres actrius que has esmentat, no? També pens que ella també tenia un mèrit i és que s'hi va posar molt jove, no? Recordem que ja a finals dels anys 40, uns 20 anys, més o manco, ja es va plantar davant la càmera per primera vegada i, de fet, el seu primer gran èxit va venir a partir de l'any 1953 amb Niàgara, no? De fet, podríem destacar un altre factor, i és que ella, a diferència d'altres, sí que tenia un plus d'ambició que va jugar a favor seu, no? Una mostra d'això és que l'any 1955 va crear la seva pròpia productora.
Amb 20 i pocs anyets.
Sí, sí, sí. Tia era una autèntica màquina perquè ja va crear Marilyn Monroe Productions, no? I això, de fet, li va permetre escollir millor els seus papers, no? Millorar les condicions de feina, els salaris, no? I, en definitiva, tenir una major presència o capacitat de decisió en una indústria, insisteix, no? controlada pels homes, no? Jo crec que això també li va permetre aconseguir fites que altres companyes generacionals no varen poder assolir, no? Com, per exemple, rebre guardons importants en aquella indústria, com podia ser els Globus d'Or.
Clar, una dona enfortida, eh?
Totalment.
Clar, se fa curiós pensar que la seva vida té tant de mite com també la seva mort.
Clar, aquest tema, sí.
Correcte, perquè aquí també tindríem tot sort baixa per poder-ne parlar, no? Però, home, sempre en relació a la seva mort s'ha partit d'una explicació oficial, no? És a dir, s'ha d'un succés, s'ha d'una mort provocada per una sobredosi de medicaments, no? Que no deixa de ser un eufemisme emprat aleshores per poder referir-se'n al suïcidi, no? Això, a priori, no hauria de tenir res d'estrany, no? Però és que aquí s'han de considerar una sèrie de factors, podem dir, estranys, no? Per exemple, les incontables irregularitats que s'acumulen a la investigació, perquè, de fet, a casa seva hi varen desaparèixer objectes que ella tenia molt gelosos, com, per exemple, la seva famosa agenda telefònica, no? Perquè pràcticament tenia ja tots els contactes de Hollywood. Això va desaparèixer, curiosament, no? O fins i tot el tassó d'aigua que tenien el comodí i amb el que, presumptament, haurien pas avall les pastilles que havia ingerit el dia de la seva mort, no?
Vull dir, s'informa... Dos elements
estranys, importantíssims. Hi ha cosetes estranyes, sí. I segurament si teniu una estona per navegar per totes aquestes teories que trobem a internet, potser la veritat és que podien tenir una hora baixa ben entretengut, no? Però pots veure que també aquest informe policial, a més, està plegat de llacunes, no? Està molt incomplet, no? Vull dir que alguna cosa estranya passava amb aquesta actriu i, per descomptat, això va provocar tot tipus de suspicàcies en relació a una possible història d'amor amb el president dels Estats Units d'aleshores, en John Fitzgerald Kennedy. Aquesta possibilitat, hem de dir, alimentada igualment per aquell moment tan legendari en el que la Marlin va cantar.
És que...
Aquella... Sí,
tot d'una mà vengut en el cas, no volia dir, però...
Happy birthday, Mr. President, sí. Hi ha alguna cosa molt rara planejant a l'ambient, no? Però vaja, tot això ha generat un mite conspiratiu de grans dimensions i que es parla, així podríem dir, des de la conspiració, no?, d'un assassinat en tota regla davant d'un escàndol sexual que hauria pogut fer tremolar els fonaments de la Casa Blanca.
Marilyn Monroe moria tal dia com avui, el 4 d'agost de 1962, però el seu mite encara no ens abandona, a mode de resum. Quin podríem dir que és el seu llegat, Tomeu?
I doncs jo crec que aquest mite perdura per moltes raons, però la més important i més òbvia és perquè la Marilyn va marcar època, no? Bona part de les seves sessions fotogràfiques han esdevingut icones de la cultura pop i la seva reproducció en sèrie també ha contribuït a l'omnipresència d'aquesta actriu a la memòria audiovisual de diverses generacions d'espectadors, no? Per altra banda, crec que tots aquests aspectes tan polivalents i contradictoris de la seva vida la converteixen en una figura que ha exercit una influència capdalt amb artistes posteriors, no? Que sé jo, per exemple, de Madonna, no?
Aquí anava,
en una època, vull dir, bevia moltíssim de l'estètica, dels pentinats, de la forma de mirar la càmera, no ho sé. Si el mite continua viu, jo crec que és perquè també l'accessibilitat en el seu llegat és màxima. Vull dir, les seves pel·lícules mai s'han deixat de projectar. S'han escrit moltíssims de llibres biogràfics, s'han fet biotòpics, com els que va protagonitzar fa pocs anys Nana d'Armes, no? S'han fet també exposicions commemoratives o fins i tot rutes guiades per llocs connectats a la seva vida, no? Jo crec que tot això, en definitiva, contribueix a expressar que la Marilyn Monroe va ser molt més que allò que vam poder veure a la pantalla, tant als nostres perdins com ara.
Clar, perquè tu que has estat investigant, Tomeu, aquest moment de sa falda que s'alça per l'aire que ve d'esclavegaram, o no sé de bon, això que va ser posta o no va ser posta?
Jo crec que va ser una grandíssima jugada. De fet, has devingut com una imatge tan icònica i tan reproduïda. I, a més, com a símbol d'aquell erotisme bla d'una època, sé que, més que l'explícit, triomfava la insinuació, no? I veure de cop i volta, no? Imagineu-vos els anys 50, en tota aquella càrrega moral que hi podia haver, tota la tristesa de la postguerra, després de la Segona Guerra Mundial, no? Que de cop i volta sabessin aquelles cames, aquella imatge com a tan, bueno, falsament innocent que ella hi posava en aquesta escena.
Clar, feia net.
Clar, en el final tot allò va ser un autèntic xoc, no?, per una generació, no? Imagineu-vos com havia estat també l'època d'en Franco, perquè aquí no n'hem parlat, de la recepció d'en Marilyn en aquells moments, no?, a l'Espanya franquista. Però sí que, en definitiva, són com imatges que van obrir un poc la ment a la gent, no?
Clar, era aquesta imatge blanca, virginal, fins i tot, que desprenia na Marilyn, i que després també, exacte, va agafar aquest llegat de Madonna, i que fins i tot diria que perdura, no?
Sí.
La Madonna, evidentment...
Aquell videoclip, per exemple, de Material Girl, sí. No? Que realment està jugant amb el mateix vestit, amb aquelles escales, amb aquells ballarins, no? Vull dir que va ser possiblement el gran homenatge que se li va fer als anys 80 des de la nova cultura pop.
Clar, i una mort que no s'ha aclarit.
És que hi ha un parell de morts entre, en aquests Estats Units.
Entre llums i ombres.
Que creen tantes de preguntes, però bueno, també mos alimenten la sospita de que darrere aquests grans gegants, aquests països que han acabat convertint-se potències, pot ser clar que sí, que tenen els seus clarobscurs.
És vera que per lo que han deixat entreveure segons quines pel·lícules, documentals i tal, no havia tingut una infància fàcil i llavors després tenia a nivell de salut mental, no sé si depressió, però bé, que estava... ferida en aquest sentit, però vaja, sí.
Dia passat, si no record malament, per 12 cases de cuida.
Exacte,
sí. Se diu aviat. Per una criatura que encara no havia fet res dins el món del cinema, però vull dir que...
I que no era rossa de veres, com s'ha creu dir-ho, però no era rossa de veres.
Avui que fa 64 anys.
De la seva mort.
De la seva mort, avui fa 64 anys.
Però el 26 s'haguessin commemorat els 100 anys del seu naixement. Vull dir que hi ha gent que arriba més o menys quan et 100, 101, 102, i encara podia estar entre nosaltres.
Imagina't.
Ara figura't tu, segon
bé,
com.
Avui hem xerrat d'anar Marilyn Monroe, aquesta icona de la cultura pop, de cinema, evidentment més enllà del cinema, que moria dia 4 d'agost de fa 64 anys, l'any 62. Tomeu Canyelles, gràcies.
A vosaltres.
I fins la setmana que ve més.
Aquí seré.
Amb més personatges, no? Més històries d'aquestes...
Vam que trobar, mare.
Vam que durar, sí, que jo ja estic intrigada. No?
Això és imprevisible, sempre.
Fins la setmana que ve.
Vinga, gràcies.
Spent for a baby's trinket, won by a gambler's lust, pierced by an outlaw's bullet, and lost in the blood-red dust. One silver dollar, one silver dollar, changing hands
Penta.
I de tres ràdio és humor.
Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se feia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxap i a Coca-Cola. De 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Falten 11 minuts per arribar a les 5 en punt i heu de saber que demà hi ha concert en el 65è aniversari del Festival de Pollença.
Aquesta orquestra simfònica que ara sentim que passarà per aquest Festival de Pollença, un dels festivals de música clàssica més prestigiosos de l'Estat i un dels esdeveniments culturals més importants de l'estiu a Mallorca. Se celebra cada mes d'agost a l'emblemàtic claustre de Sant Domingo a Pollença i durant tots aquests anys ha reunit a més de, atenció, 900 artistes de prestigi internacional, entre ells grans solistes, orquestres, cors i cantant d'òpera.
I em volen xerrar precisament amb el seu director, Pere Bonet. Com estàs?
Hola, què tal? Bones tardes. Molt bé. Estem aquí en Capilla, esperant per l'inauguració de demà.
En aquest 65è aniversari del Festival de Pollença, que se diu aviat i en números redons, eh?
Doncs sí, la veritat és que és tot una fita, un esdeveniment cultural a Mallorca que pugui complir 65 anys, doncs crec que és una cosa a destacar i hem volgut celebrar d'una manera molt, molt, molt joiosa i molt goiosa i molt important, no?, pel cartell d'artistes.
Clar, ha costat o ja és un camí que aquest Festival de Pollença va fent tot sol? És a dir, hi ha molta responsabilitat a l'hora de poder donar continuïtat en aquest prestigiós festival?
Doncs sí, és una responsabilitat altíssima perquè és un esdeveniment que de la clàssica més important de les illes i Espanya i dels més de cants d'Europa, però és una responsabilitat que se du amb molta alegria perquè realment és un honor per estar en el front de la programació d'un festival tan important i tan reputat com el Festival de Pollença.
Clar, des un cartell especial per aquest aniversari, qui passarà per aquest festival i si teniu qualque sorpresa preparada, Pere?
Bueno, la sorpresa és crec, la programació que hem pogut filar en guany, no? Que comença demà el concert inaugural, Mahler Chamber Orchestra, Daniel Hardin, recient nomenat substitut o successor de Dudamel a la Filarmònica de Los Angeles, a part de un director ja molt conegut, titulat de Santa Cecília de Roma, i un dels pianistes també, Daniel Trifonov, cap de cartell i més sol·licitat del panorama actual. I, bueno, demà, totes les entrades venudes ja des de divendres, començam aquest programa, aquesta edició del festival, que llavors continuant dissabte amb la nostra orquestra sinfònica, amb un programa fantàstic, Xerezade, concert de cello d'Elgard amb Alban Gerhardt en el cello i Patrick Hahn com a director convidat. I, bueno, i seguim. No sé si voleu que vos conti tot o m'aneu demanant, perquè
sí,
no pot ser una mica llarg.
No, allò que vulguis destacar, també.
Clar.
Bueno, jo el que vull destacar és dues coses. Una que té a veure amb la pregunta que me feies abans. Una responsabilitat, és una feina. Pollença, tens deures fets. Pollença, tu telefones demanant un artista i ningú te demana què és el Festival de Pollença, ni on està Pollença, ni res. Tothom és un festival posicionat on és un festival que pot aspirar a tenir qualsevol músic internacional en el cartell. Què més vull destacar? Vull destacar, sobretot, el recolzament institucional, sobretot de l'Ajuntament de Pollença, que hi posa la part grossa, però també tant del govern com d'establiments privats, com Sombrull, el Consell de Mallorca, que ens ha fet una, una, un especial recolzament per aquest 65 aniversari, Caixa Colònia, no me'n vull deixar cap, tenim col·laboracions amb el teatre principal, amb l'orquestra sinfònica... Bé, aquest és l'altre agraïment. I l'agraïment principal és en el públic aquest que ens fa esgotar entrades concert rere concert i que cada any amb una fidelitat i una fidelització que crec que és molt important en, en aquest món, doncs ens dona resposta i ve a gaudir i tu veus les cares i veus que ha disfrutat i ha en comunió, no?, amb aquell claustre ple de gent. Jo crec que el més important que té Festival de Pollença i és que tots, tota la comunitat, n'han d'estar orgullosos i l'han de seguir recolzant, assistint-hi i recolzant-lo pues, financerament, amb ajudes públiques, privades, esponsors privats. I també des mitjans de comunicació, que sempre, molt agraïdament, mos prestau molta atenció i també és d'agrair perquè mos ajudau a arribar a tota aquesta comunitat.
Ara que xerraves del públic, també és internacional, igual que els artistes que duis, perquè, com deies, Pollença és coneguda, no?, està posant el mapa cultural arrel d'aquest festival. No sé si també molta gent de fora ve en els vostres concerts.
El Festival de Pollença és molt representatiu de lo que és Mallorca ara, no? El Festival de Pollença té els seus abonats de Pollença de tota la vida, alguns inclús fundadors que van anar en el primer concert de la primera edició. Hi ha gent de tota Mallorca, hi ha gent també de tota Espanya, que té ja des de diverses generacions, espanyols, madrilenyos, catalans, valencians, andalusos, etc, que ja són diverses generacions que els padrins varen comprar aquí, un apartament aquí o un apartament d'allà, també venen i també tots els residents estrangers que estan tot l'any a la illa també venen i després també venen els passantes, els que venen per aquí i volen gaudir d'una oferta complementària, cultural, que podrien gaudir a qualsevol gran capital europea. No? Llavors tens aquí el so, el clima de Mallorca, la bellesa de la nostra illa i també aquesta oferta cultural amb aquest cartell tan important.
Un festival que va començar l'any 62, que dèiem que pel qual hi han passat més de 900 artistes de gran renom internacional. Clar, Pere, de quina manera diries que ha anat evolucionant durant aquests 65 anys?
Bé, i aquests 65 anys, pues, com tornant allò que te deia abans, no? És on reflecteix lo que, així com va el país, no? El país, illes, ajuntaments... I pues, ha anat evolucionant, jo crec que cada vegada està més consolidat, amb petits crisis del 2003, del 2008, com totes, amb petites Covid. Doncs, però el més important de tot és que el Festival de Pollença ha resistit a tot. I aquí se segueix capdavanter. I això és important i m'ho hem de congratular a tots.
Quin artista o concert destacaries de tot aquest historial de dècades d'eminències, Pere?
Clar. Em fas una pregunta impossible.
És difícil, eh?
Impossible de contestar ara així. O sigui, això ja dona per una tertúlia de bat d'un parell d'hores. Cadascú en el seu preferit. No puc resaltar un damunt l'altre.
En tot cas, un espai emblemàtic com és el claustre de Sant Domingo de Pollença, que això també hi suma.
Sense cap dubte, els concerts del festival són en el concert, en el nucli central del festival se fan els claustres de Pollença, que té molt bona acústica, on hi podem, té un bon aforament, és bonic, és agradable, ja a les 10 del vespre, que suposo que haurem baixat dels 30 graus avui, també.
Esperem,
perquè ve qualque nòrdic que, com te pots imaginar, li dius, quina hora em te demana, quina hora és el concert? Diu, a les 10. Diu, des del matí, no, 22 hores. Buf, un noruec que s'acolga a les 8, i després li dic, bueno, un pot de sort tindrem 26, 27, però si la cosa prou malament, arribarem a les 30, llavors ja... Bufen, però el que tu dius, llavors entres en el claustre, llavors claustre il·luminat, i se'ls oblida tot i fan un concert memorable.
Preciós. Clar, demà hi ha concert i també dissabte. Són aquestes dues properes cites, que encara hi ha entrades?
Sí. Si encara hi ha, perdona?
Si encara hi ha entrades, o ja...
Demà dic que no n'hi havia, ja no n'hi ha. Dissabte
demà,
no
n'hi ha. Demà n'hi ha, sí. I per dissabte que no perdin temps.
Sí,
que
encara n'hi ha per dissabte.
Estira molt, sí. Mm. I després ja continuarem, diguem, en la setmana de l'eclipsi, no?
Sí.
que fa un concert dia 13, dia 12 no me'l va aparèixer prudent. Perquè...
Era un poc arriscat, sí.
Sí, i a més, tots volen... Bueno, les 10 ja l'havien vist a la PIP, sí. Dia 12 es porta Tevent, un dels quartets, per no dir el millor quartet del món. I després ja dia 15... Feim, diguem, el nostre jubileu. El cumpleaños el feim dia 15, que diuen. Ah. Donaves barbarisme.
15 d'agost.
Sí, feim el jubileu i cantàvem. Feim una gala Mozart amb la Freiburg Barroque Orquesta i feim la resultata jubilata de Mozart, més àries de Mozart, amb Janine de Vic, soprano, i després acabam amb aquesta cloqueada d'ull i amb la temàtica eclipsi, astres, planetes, amb la sinfonia Júpiter de Mozart.
Fantàstic.
Que ben triat, fantàstic. Molt bé.
Pere Bonet, i d'ahir moltes gràcies. I enhorabona
moltes
per aquests 65 anys d'aquest sí, festival no, de referència.
Molt d'anys i gràcies, Pere.
Estan per això.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies. I amb el Festival de Pollença i aquest 65 aniversari arribam a les 5 i tornant d'aquí res, minuts.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
Bon dia. Salvament Marítim ha localitzat un cadàver a prop del sud-est de Ciutadella. Una de les hipòtesis és que podria ser una persona migrant que intentava arribar per via marítima a les Balears. Tot això quan les dues persones...